Doncs comencem el Planeta Prat d'avui i ho fem amb una entrevista que doncs, volíem portar-vos, i és que avui tenim amb nosaltres el Josep Paraire, que ell és pessebrista d'aquí de la ciutat. És un pretenc que participa de diversos pessebres de la ciutat, tant el del Sant Jordi Ribera Baixa, que és el seu pessebre, i ja altres anys l'hem entrevistat per això, com també el de la plaça de la Vila, que és el pessebre de la gent gran, que doncs, d'aquí uns dies també podrem començar a veure com el van muntar en ja. Josep Paraire, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Pues molt bé, molt bé. Molt animat, i més ara que veig que comencem a veure resultats de com seran els nous pessebres, pues estic molt animat perquè és molt impressionant el que farem aquest any.
Clar, ja estem
el que hem fet.
El que heu fet. Ja estem a principis de desembre i ja queda gairebé res. La setmana vinent és quan inaugurem els dos pessebres, no?
Això mateix. El 12 s'inaugura el de la Vila i el de Sant Jordi el 16.
Perfecte. Ah, la setmana següent, aleshores. Sí. Doncs t'hem portat avui per parlar una miqueta d'aquests pessebres, però també per conèixer-te una mica més a tu, perquè si ets una persona que no has nascut al Prat, ets pretenc ja d'adopció, perquè portes una pila d'anys aquí, no?
Si podem tirar enrere, no he nascut al Prat, no sóc pretenc, no he nascut al Prat, però quan el Prat era registrat per molta gent, jo venia cada fi de setmana amb bicicleta a vegades i a peu a vegades, i hasta patinant havia vingut.
Ostres.
Per anar a la platja.
Quan la platja encara estava una mica
lletja,
no?
Sí, sí.
Quan la gent no volia anar a la platja per res.
Vaig arribar a muntar un aquari amb 200 peixos, que em sembla que em van dir que es deia en llatí el Ciprinodon levius, no ho sé ben bé, que havia agafat per una riera de per aquí. Serps.
Ostres.
Vaig quedar una vegada bloquejat venint de la platja d'un núvol de mosquits impressionant, que l'única manera que vam tindre de passar nosaltres, perquè esclar, era el diumenge i teníem que anar a casa arreglant-nos per anar a ballar. Em sembla que érem uns plomeros de les canyes tapant-se de tota la boca i poder passar això perquè no ha arribat ara a casa. Perquè va quedar gent bloquejada.
Clar, i no és com ara, que tenim el passeig que va al
camí
de la platja, super fantàstic per anar fins allà.
Jo passant la bicicleta i era la plaça de Catalunya, que n'hi paràvem. És que realment a la població no paràvem. Passàvem de llarg. Hi havia aquella pudor incontrolada totalment, que quan veníem per l'autopista ja sentia...
Ja notava, sentia. No?
I fixa't quin canvi ha fet la població aquesta, que és una verdadera ciutat, miniciutat, però una verdadera ciutat.
Ens parlaves que venies en bicicleta fins al Prat, però no ens has dit des d'on venies, on vivies tu?
D'on és el Josep
Paraire? Vas néixer allà?
No, vaig néixer a Barcelona, a la Sagrera. Llavors, vaig néixer el 33, pots imaginar el trasbals que va haver-hi en seguida amb la desdichada guerra, i vam anar a parar... Bueno, jo sóc una persona molt afortunada, que la meva mare va quedar viuda degut a la guerra, llavors va ser molt ben acollida pels que eren els meus tiets, els germans del meu pare i la iaia que quedava. La iaia era una dona que tenia 7 fills, havia tingut algun més, però incidències de malalties i coses així.
Clar, abans passava molt això, no?
7 fills, d'aquests 7 fills em van quedar 4 actius, i aquests 4 són els que realment en principi em van acollir aquest grup familiar, a mi i a la meva mare. Dic un home afortunat perquè això va ser una fortuna que una persona, podríem dir, postissa a la família, t'acollin tan obertament. I després hi tinc la segona sort, m'ha tocat la loteria, la companya de vida de la meva dona.
Això és important, no?
Sí.
Explica'ns una mica, quina ha estat la teva professió?
Jo he sigut aprenent de tot i oficial de res. Aquesta família que he parlat eren gent amb molta iniciativa. Un era mecànic, els dos que van quedar. L'altre estava a l'Emili encara. I el tercer tenia un negoci propi de transports, que havia sigut en cavalls, va ser en cotxes, en camions. Quan la guerra li van requisar els camions, i va tornar a iniciar el transport en cavalls. Llavors aquesta és un principi, però jo llavors era quan anava a escola, acabava el batxillerat, ja anava, els meus tios ja anaven intentar que jo estudiés alguna cosa, però un d'ells comença a desenvolupar un negoci de fabricar agulles injectables. Amb un èxit fabulós, que allí treballava tothom. I entre aquests treballar tothom, jo amb 14 o 15 anys vaig començar a treballar allí. I llavors, esclar, jo em trobo amb un treball ascendent contínuament. Ascendent de dues maneres. De complicitat amb el treball i amb beneficis. Sempre ja me començo a donar compte que jo treballar amb els meus tiets guanyava més diners que els companys meus que treballaven amb, i esclar, això et fa pensar que vas per bon camí.
Clar.
I els estudis realment queden apartats. Aquesta és una etapa. Esclar, llavors tot això es consolida que em donen una part d'aquest negoci. No passo a ser el nebot dels meus tios, sinó que, a part de nebot dels meus tios, sóc un soci participant d'aquest negoci que va ser una aventura, però formidable. I fins aquí vam estar tirant molt temps. Després va sortir un negoci paral·lel per diferents circumstàncies que vam muntar una mitja impremta, copisteria, mitja impremta, dos dels socis, i així hem anat tirant bastant bé, fins que després va haver-hi problemes econòmics, perquè ja van, quan l'assumpte de agulles hipodèrmiques, vam desenvolupar la nostra tècnica a partir del nostre esforç, no de tindre diners per comprar les màquines adequades. És clar, això es va allargar molt. Amb tot això ja van començar a vindre, que al principi els alemanys eren els principals fabricants, però ja va intervindre Irlanda. Bueno, els Estats Units, que va muntar una fàbrica molt important a Irlanda, i després a Espanya. Nosaltres ens movíem que aquesta estructura que van muntar els meus tiets i jo es bellugava amb 30 milions de pessetes, i aquí a Espanya, a Fraga, es munta una indústria per 1.500 milions de pessetes. Ja vas veure que era morir. Que hi ha una anècdota, si la puc explicar.
I tant.
El participant d'aquesta indústria tan important que he dit, de 1.500 milions de pessetes, un dels participants principals és el senyor Jalón. El senyor Jalón és l'inventor de la famosa fregona.
Ostres.
I aquest home, a part d'un gran personatge, també era una gran persona. Perquè recordaré tota la vida... Oye, Peraire, perdona, què t'ho diré, em diu. Ell era un senyor ja madur, jo encara era molt jove. Dice, si puedes plegar, plega, te lo aconsejo. Ja veia que no podíem nosaltres seguir a lluitar contra un gegant com ells. Però em diu una cosa, mentre jo estigui aquí davante d'esta empresa, no consentiré que digui un vendedor os boicotei, perquè veuràs les coses estranyes que era. Nosaltres fèiem agulles, però l'agulla sense xeringa no és res, és com un cotxe sense pneumàtics.
Clar.
I el doctor Hallon, el senyor Hallon va dir al seu equip de venedors que no un boicot de gent, perquè el boicot que feien els de la competència, o sigui, diguem, deien, bueno, si li compres a Peraire les agujes, pues no te vendemos les jeringues. I això ho va prohibir totalment. Què va passar? Que no seguien fent, simplement retrasaven. El que ocupava amb agulles tardava més en tindre xeringues que si comprava a les xeringues les agulles amb ells.
Uh-huh.
I aquí una lluita va ser quan vam tindre que plegar. Vaig tindre a punt de prendre-ho amb un Michel Bory, un farmacèutic francès, però que era d'origen marroquí, que ho volia muntar al Marroc. Estàvem a punt de firmar i a ell em diu que no. Per què? Diu, perquè feu un producte de més baixa qualitat, perquè veus la Terumo. La Terumo era una agulla que feien els japonesos de màxima qualitat. I esclar, dic, home, m'estàs comparant tu un 600 amb un Mercedes.
Uh-huh,
però Mercedes, el 600 també porta... Pues, també porta...
També tira.
També tira, eh? Esclar, aquesta comparació, si vosaltres voleu fer ja agulles com si fossin un Mercedes, no teniu capital per muntar-ho. Per comprar-me la meva estructura, que llavors es parlava de 30 milions de pessetes que veníem, això és assequible. Dic, i més, jo sé que vosaltres vau comprar una estructura per fer esparadrap i heu acabat quasi bé paralitzant-la, perquè, esclar, feien la tela, però el pegament no ho feien bé.
Llavors, no, al final no servia, no?
Sí, i doncs diu, amb vosaltres comenceu una cosa més senzilla, si aneu desenvolupant, perquè, esclar, nosaltres amb això de les agulles treballàvem 13 hores diàries sense parar, de 7 a 8, em sembla que era, sí, de 7 a 8, sense parar al migdia, sense el migdia, fabricant una agulla per segon.
Déu-n'hi-do.
Fabricant una agulla per segon, es feia una producció, es guanyava molt poc, però, esclar, com que feia una producció gran ja, després vam patir també amb la Seguretat Social, perquè primer veníem directament als hospitals de la Seguretat Social, però va haver-hi un canvi que es va centralitzar el cobro des de Madrid. I amb aquest canvi va haver-hi les coses rares que passen al nostre país, i suposo que altres més, que va desaparèixer coses. I vaig conèixer la Costa del Sol degut a un hospital de Màlaga que em va quedar a deure bastants diners, passava del milió de pessetes, i al cap d'un any, em truquen, oiga, que tenim un talón aquí, que no lo passen a buscar. Diu, pues mira, vaig donar... havia tingut un representant com un corredor a aquella zona, i dic, passa a cobrar. Diu, no, si viene una persona que no sean de ustedes, ha de traer un salvoconducto, com si creus, notarial.
Uh-huh.
I dic, pues mira, què fem? Vaig agafar la dona, els nanos, i vam anar cap allí. Esclar, tot és una aventura, no? No es diu un ofici, és una cosa complicada, però tinc que dir una cosa, vaig disfrutar molt.
Uh-huh. Això és el més important, al final,
sí,
eh?
Sí, ser creatiu, t'omple.
Uh-huh.
Nosaltres, amb l'estructura aquesta que vam muntar, que sobretot els meus tiets, des del punt de vista mecànic, eren bons, van aconseguir fer petits mecanismes i vam aconseguir fer una màquina ja transfer bona per fer aquest muntatge, de dir que muntava una agulla per segon. Ja era bastant complicadet. Però la realitat és que feien la màquina que, podríem dir, era la maqueta per fer la definitiva, però com que la maqueta ja anava bé...
No arribava a la definitiva mai, no?
Esclar, perquè aquella feia marxa, sí, en vam començar a fer una de definitiva que no es va acabar.
Va, anem amb més coses, si vols. Abans parlaves també de la teva dona i els nanos, de la teva família. D'on ha vingut aquest entusiasme per fer pessebres? No sé si a casa vosaltres com a família en muntàveu sempre.
Sempre. Com anava?
Era una tradició, no?
Sí, teníem ja pessebre que venia dels avis. Llavors va arribar a vindre aquí la segona tana. El original ja l'havíem deixat de part, però en teníem una altra també. Hi ha figures de 30, però la clàssica figura, que són realment una mica tristes, perquè volen reflexar la realitat i no són del dia d'avui. Però vam començar a muntar allò, però esclar, comencen a vindre per part de cosins, comencen a vindre criatures, perquè jo he tingut fills però no tinc nets. I allò que aquelles figures no es poden tocar, que tal, que qual...
Clar, els nens és el que més volen, no?
Clar, que sí, que trenquen les orelles, trenquen el nas, perquè allò si queien així... I dic, escolta, fora això, i vaig comprar un que era un dibuixant que es deia Ferrandis, que veia unes postals molt agradables, de ninos mig humanitzats, i va fer amb figura, amb cos, no? I vaig comprar un pessebre d'aquells. Però tampoc els va fer gràcia als joves. Dic, doncs en faré un jo. Faré un jo ja que em puguin tirar per terra si fa falta i tal. I també allò va tindre no massa èxit, però per nosaltres ja valia. I quan feien dos o tres anys el teníem...
Els primers anys sí que agradava, no? Sí que li feien més cas fins que es cansaven.
Això mateix. I arriba un moment que nosaltres també ja ens cansàvem, va, escolta, això fora, i si volem en comprarem un d'aquests més petits, compacte. I jo dic, i aquests eren de fusta. De fusta. I vaig veure més o menys l'entremat de com estaven fets. I dic, mira, i en faré un jo. En faré jo. I en vaig fer un.
Ostres.
Va tindre èxit per nosaltres, personalment, però també ens cansem d'aquest. I el anava a llançar, però com que era de fusta, dic, no, desmuntareu el cap i els braços i el disfraç que li posava i tindré trossos de fusta per si vull fer una altra cosa. Però llavors, esclar, jo ja havia donat al Sant Jordi un Sant Jordi. Havia fet un Sant Jordi...
Al centre cívic, al Sant Jordi Ribera Baixa.
Jo ja havia donat un Sant Jordi que també havíem cansat i que havia canviat la norma. Tu veus moltes estampes de Sant Jordi que ell, inclús amb un cavall, i sembla que estigui matant una sargantana, no un drac, a vegades pel tamany. Jo vaig fer al revés. Un drac grandiós, ja dic, de 60 centímetres, i un Sant Jordi petit, al revés.
A l'inrevés, no?
Sí. I ens vam cansar també d'ell, bueno, la dona sobretot, amb tota lògica, i dic, però mira, vés de llançar-lo ja que hi ha aquest casal d'aquí, Sant Jordi, pues els hi regalarem si els que el volen. Els truco, ah, sí, que encara el tenen, i els hi vaig regalar això. I amb el pessebre pràcticament va passar el mateix. O sigui que vam estar... de dir, anem a llançar-lo, tal, no, escolta, els hi donem a Sant Jordi.
En un d'aquests canvis de pessebre que feies, no?
Sí, i llavors vaig anar allí, bueno, els vaig trucar, voleu, sí, porta'l. I mira, deixarem, farem una cosa, per què no el muntes tu aquí? I llavors em van deixar dues taules i vaig muntar un primer pessebre, simplement el pessebre.
Fa quants anys, això?
Jo calculo entre 9 anys. Una cosa molt, molt senzilla. Però va tindre èxit. I dic, us ha agradat? Sí, pues podem fer-lo més gran? Sí, llavors ja em van deixar quatre taules que són 2 metres quadrats, que és el que anem tenint. Llavors, jo també ja vaig veient que, és clar, la creència, el pessebre ha deixat de ser patrimoni dels cristians i és com una creència ja necessària, però ja es va perdent, l'antiga essència del pessebre es va perdent. Llavors es va decidir fer una cosa mixta, un tros, una part de pessebre i una part d'alguna de fantasia, sempre pensant en les criatures, que els agradi una mica més.
Com el que comentaves abans de casa, no? Que intentar treure, igual que els teus nanos, els teus nebots i tal, també a la gent que visita el centre cívic.
Sí, i no, ja he tingut bastant èxit. O sigui, fem els 2 metres, hi ha un metro lineal per amb la cova, aconseguíssim.
Amb el naixement.
Amb el naixement, i els acompanyants, els reis, el clàssic. Uh-huh. I una altra part que passa a ser una cosa inventada. Per exemple, l'any passat pues, eren els mòbils. O sigui, després t'ensenyarem el mòbil o alguna coseta.
I això canvies cada any?
Cada any. L'altre any va ser coses de fantasia, casetes, per exemple, que era un gerro pues, amb vida, amb plantes, un que es tirava a dintre un bol i hi havia un tauró a dintre. Una cosa diferent.
És divertida, no?
Sí, i d'una manera que sembla que lligui, no sé si per com ho veig així o per la reacció de la gent. Després, amb tot això, també vam celebrar el 50 aniversari de l'arribada de l'home a la Lluna, un petit muntatge, i mira, i vas fent així.
Esclar. Perquè aquestes idees d'aquesta segona part del pessebre, les tens només tu, ho parles i ho fas amb algú altre, o com funciona?
No, jo. Jo, hi ha moments que molta ajuda de la meva dona, no? A vegades de fer algun vestidet, o de fer alguna cosa, o d'aguantar-me alguna cosa, però realment és creació meva. De les, anava a dir, poques virtuts que tinc, jo sóc creatiu. El que, per exemple, no he sabut explotar bé la gran riquesa que és la informàtica moderna. I això que vaig tindre amb aquests negocis, els primers per fer factures, per facturar i tot, ja anava amb l'ordenador, no? Però no... i si, no sé hagi sigut contrari a la informàtica. És que ja, quan de fort teníem que lluitar amb la informàtica, la meva agilitat ja mental no anava per la...
És que ens supera a tots, la informàtica, una mica. Ens va superant, va més ràpid que nosaltres mateixos.
Mira, si és que cap... A la millor us podrà agradar això... Quan van presentar l'internet aquí al Palau Nacional de Lleida de les Quatre Columnes,
sí.
No sé qui va muntar a dintre el Palau, em sembla que eren 10 postos, 10 pantalles, i vam fer com un festival, una cosa a la nit, i vam anar la meva dona i jo. Quan arribem, ja estaven les 10 rodejades de gent. I jo em vaig esperar, i quan ja es va buidar, dic, ja em trobo una pantalla i el teclat. Esclar, mirant un bar de dubtes. D'aquí van començar a sortir braços, per aquí, que ja tocava. Ja, de darrere, ja hi havia gent que dominava el tema. Ja deien, aquest talós que està fent aquí, que no sap per on va, m'entens? Però gent que estava dreta darrere meu, i gent, normalment molt joves, també, no?
Ens parlaves ara, parlant d'aquest pessebre del centre cívic, i abans també ens has comentat de que venies molt pel Prat, però no ens has acabat d'explicar com vas arribar al Prat, no? Com vau arribar a la família?
Ah, bueno, vaig arribar al Prat, sí que t'ho he dit. Va trobar parella, la meva filla, va trobar parella d'un noi d'aquí al Prat. Es van ajuntar i van començar a formar una família, es van comprar un pis, bueno, vam comprar un pis, i la cosa es va acabar, com ara sembla que sigui moda, i llavors es quedava la noia aquí sola. I llavors nosaltres estàvem vivint a l'Hospitalet, i la meva dona i jo, perquè el meu fill també va volar pel seu compte, i vam dir, escolta, doncs anem a fer companyia a la noia. I vam vindre aquí. Una, perquè jo tenia una molt mala impressió del Prat, perquè molts anys antes i venia amb bicicleta, ni parava, travessava. Jo sembla que baixava per la plaça de Catalunya i agafava el carrer de l'aviació, em sembla que era, que hi havia una riera, i sempre cap a la platja. Aquí vam, mira, si veníem a la platja, que vam desenrotllar una espècie d'aparato per navegar i vam vindre aquí al Prat a provar-la el mes de maig. O sigui que, però després va agafar com una espècie de ritual que cada diumenge, després de dinar, si amb companyia o sense companyia, venia cap al Prat.
I com ha canviat el Prat en aquests anys? Que fèiem a l'Olor, bueno, que pues, no es podia passar gairebé.
Ha canviat molt, però jo el període verdader del Prat, des que van inaugurar la farmàcia que hi ha a la Verge de Montserrat, tocant allí les pintures Brull,
sí.
des de que van inaugurar aquella farmàcia, que amb allò, aquell tema que t'he dit de copisteria i impremta, que també és una cosa, que li vaig fer feina, perquè es veu que vivien, o algú vivia cap allí on jo tenia el local aquest de la impremta, que em va encarregar uns impresos, i vaig vindre a portar-los. Encara era un desert, de fet, a la Verge de Montserrat. Després vaig perdre totalment el contacte, i la meva filla li dic, Rosi, però escolta, allò està molt malament, aquesta població. Papa, no ho coneixes, tu? No ho coneixes? I jo vaig anar a mirar i vaig veure que era ja el naixement d'una ciutat ben ordenada, molt còmoda, encara que han tingut que arreglar molts carrers perquè estaven fotudets, eren antics, però, esclar, és una població molt còmoda per la gent gran. Un pla, una platja, una ciutat important, si volen, al costat, de si no, tranquil·latent, i ara que tranquil·litat, s'està perdent una mica, suposo que deu ser l'empuje que fa el metro, dic jo, no sé.
Va, anem amb més coses. Parlàvem del pessebre del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa, però el que tenim més proper és el pessebre de la plaça La Vila, pessebre que organitzeu i que prepareu des de la gent gran del Prat. Explica'ns una miqueta com vas arribar tu a aquest pessebre, a participar.
Pues la meva dona anava amb un casal, el casal que estava davant d'on hi ha la bona àrea.
El de la Caixa Penedès.
Sí.
Aquell, allà dalt, no?
Sí. I es veu que hi havia anava un que ja anava al pessebre. I li va dir, pues, ¿por qué no viene tu marido? Tal i qual. I hi vaig anar. I llavors es vaig veure l'esforç que estaven fent aquella gent, molt a precari, però que traien uns resultats impressionants. Perquè es pot dir que de res, perquè no hi havia eines adequades, per lo que sigui, però treure un pessebre encara lluny, eh? I ha anat evolucionant molt. Hi ha una cosa que és molt clara de veure el desenvolupament que hi ha hagut. Les barres de poliestilè que comprem no són barres, són uns panels que normalment fan 4, bueno, varien, però la base són 4 per 60 per metro i 20, no, metro 20. Clar, fer parets de 4 centímetres és massa. Pues llavors, antigament, amb serra...
Es tallaven,
esclar, a tot el redador, després quedava una part al mig que no podíem, però es trencava, i llavors la part aquesta lletja era la que quedava dintre les cases, i la part maca és on feien les finestres i tot, i quedava fora. Ara tot això està superat. Va vindre un home, dos homes, i van muntar una... Com si, imagina't una resistència, es calenta, passes, esclar, amb uns topes, passes el plàstic aquest...
I ja ho tenim.
Ho talla ràpid. Esclar, això ja va ser un avanç. A més, un home que fa... Hi ha treballs manuals... i que, a més de saber-ne, té una virtut, sap ensenyar. O sigui que si li demanes consell, te'l dona, i si te l'ha donat i no te'n recordes, li tornes a demanar, te'l dona. O sigui, és un home que serveix.
Serveix per ensenyar, no?
Serveix per ensenyar. Però aquest va ser ja un avanç important. Per poder-ho fer una mica més bé, per poder-ho fer una mica més de pressa i teòricament més barat. Perquè segurament, si s'és bé, s'estudia material. Però bé, aquesta és la primera transformació bona i semblava que ja era el màxim. Però tot això entra personal nou. Hi ha persones... com si haguéssim a nivell enginyer, que ja pues, són capaços de calcular...
Clar, hi ha gent que amb els anys ja ho porta tot molt més per la mà que algú nou, no?
Sí, coses mecàniques. I llavors ve aquest impuls, jo el trobo una mica precipitat, de la veritat, i els he dit amb ells, però amb uns resultats fabulosos. No sé si... El poble del Prat ho apreciarà, perquè és que hi ha moltes hores de feina, moltes.
Clar, quants mesos podeu trigar en fer-ho tot? Bueno, quan us hi poseu?
Quasi es pot dir principis d'octubre. No...
És a dir, des de principis d'octubre fins al dia que munteu s'estan fent coses diàriament.
Sí, o sigui, ara ja podríem dir la part principal ja és la cosa electrònica. Una cosa, si no falla res, hi ha molta il·luminació. I és espectacular. Molt espectacular. Té un parell. Antes, el cas meu, per exemple... Bé, el cas meu és intermig. Jo certa habilitat també tenia, però no al nivell que ara hi ha. Ara hi ve gent a entrar... de dir, bueno, doncs vine a treballar, vine, ajuda'ns. I molts s'espanten. Al veure el nivell que hi ha en fer les coses, s'espanta. Antigament, quasi bé tothom s'hi veia en cor. Però ara s'espanten. Més ben dit, si jo ara entrés i em considero una mica hàbil, no entraria.
Veuria que... Seria difícil agafar el ritme, no?
Això mateix. Digues.
Un altre dels temes són aquestes relacions que es creen entre els que participeu d'aquest pessebre, perquè al final moltes vegades arribes com a persona nova, però d'allà treus amistats, treus nous vincles, o què?
Sí, però mira, primer hi ha una frase de dir no parlem de futbol, no parlem de política, no parlem de senyores, eliminant això, quasi es pot dir que s'elimina tot. M'entens per un ball, no? Ara bé, si hi ha grup que jo, per exemple, no hi participo, perquè, és clar, els grups aquests que acaben, doncs, anant a fer una tertúlia de companys, ja està bé, però també va bé.
Al bar.
Sí. Jo, doncs, no és el meu estil, no m'entens? Ja sé que alguns hasta podessin pensar que menosprecio, digo, jo no desprecio, digo, ni molt menys, ja, però és que, clar, no m'agrada anar... I no m'agrada veure, escoltos, comença que ja no m'agrada veure. Ara, un refresc i poder una cervesa, mira. Ahir vam anar al Cèntric i em van portar una copa de clara i em vam veure la meitat. Esclar, jo no és que vagi contra ningú, jo no dic que no vagin, però és un estil de vida que cada qual té el seu estil de vida. Però penso una cosa, que és exemplar que no hi ha cap discussió, potser alguna cosa, alguna tonteria, però hi ha una harmonia, tant homes com dones. Hi ha alegria en fer-ho, hi ha admiració per el que es fa, que crec que admirar el que fas, pues, també és positiu.
I al final és una feina reconeguda a nivell de ciutat, no?
Jo diria que sí, perquè jo et recomano que quan vagis a veure-ho, no veure el cop de vista, parar i dir, com ha fet aquesta gent això? Perquè hi ha unes coses d'un nivell impressionant, Impressionant. Jo m'impressiona d'aquell detallet. No sé si és la filosofia que tindríem que tenir. Això és una altra cosa. Però que hi ha coses fetes que dius això ho tenim que cremar d'aquí un mes. Ho veuràs, és que val la pena, Val la pena. I si tens que preguntar que t'assessorin, quan vegis algú de per allà, escolta, preguntar perquè... És d'una qualitat impressionant.
I ja per anar acabant, Josep,
sí.
Ara que parlem d'aquestes tradicions del Nadal, com veus aquestes tradicions del pessebre, d'aquesta època nadalenca, de com han anat canviant al llarg dels anys? Creus que s'aniran perdent els pessebres, que anirà canviant tot?
Sí, nosaltres ens hem apoderat de la paraula pessebre i no complim, perquè el que és el pessebre és mínim. De qualitat molt bona, alto. Però jo crec que tindria que tindre, si realment seguim explotant la paraula pessebre, tindria que tindre més presència. El que és la cova, el naixement... Jo davant meu he vist persones, però d'on està el pessebre? Ho he vist moltes vegades, No entens? Jo crec que s'hi tindria que donar. Un any, el dia anta, no hi han fet on aniria la cova. Poder fa 4 anys, això. El dia anta, ningú se n'havia recordat, corre cuita, i un posto que hi havia com un carrer, l'últim, allí vam afegir un tingladet, amb palla d'aquesta d'ous,
Doncs amb això ens quedem, Josep, que ens hem quedat ja sense temps.
Pues vinga.
Moltíssimes gràcies i ens veiem tant al pessebre de la plaça de la Vila aquest proper dia 12 com el 16 al pessebre del Sant Jordi Ribera Baixa.
Pues vinga.